balls de lletres, bocins de literatura domèstica. Un espai on el Joan Josep, el Rubén, el Joan i la Míriam comparteixen dèries poètiques.
Hola, bona tarda. Una tarda més amb tots vosaltres i amb la grata companyia del Rubén.
Bona tarda.
Del Joan Ju. Bona tarda, Joan Ju.
Bon dia i bona hora.
I del Joan Guasc.
Hola, què tal?
Molt bé. I començarem amb les paraules del nostre company, de Joan Josep Miracle. Espiava. Espiava el teu món des del forat del plany, un camí d'herbes fresques i llenya amuntegada per un hivern inhòspit, de pluja àcida, trons i miralls deformats. Tu també m'espiaves.
Jo seguiré, com vas firar fa unes setmanes, seguiré llegint d'edicions tremendes, en aquest cas el Miquel Albero, que va venir a recitar, a un prou d'èxit i alguns fragments. Llegiré dos, perquè són molt curts i així aprofite. Tenyore, com fulla caduca que perd la tardor. Ets nostàlgia viva i branca invicta. T'estime, amb nom prohibit, amnèsia que queda per sempre, com arrap antic que traspassa la pell, com fruita dolça que fon els dies.
Que xulo!
I curt, eh?
Sí, sí. Curtet, i està en valencià, no?
Clar, això ens agafa, perquè acaben en E, com agafa els verbs, quan toca.
Que ens en llegiràs més.
Sí, sí, ara llegiré, però és molt curt, llegiré, mira, dos més seguits.
Vinga, gaudirem de l'Albero, eh?
Sí, sí, Miquel Albero va venir a recitar. El Joan Jul va veure allà, sí. A les Sitges del cafè. Ens dissolem al mar, nus, sense vida, ni mort, ni temps. Orgasme. Vale. Directe.
Es nota que és a València.
Té aquell toc, no?
Té aquell toc.
M'has agradat molt, Joan Guasc.
Resumit, curt, directe. Aquest tema és més curt encara. Quan les nits t'ofeguen, la por et diu: morir és viure. Més curt encara. I bueno, ja continuem el Joan i jo ja després tornem al Miquel, al Miquel Albero.
Molt bé, mira, jo ara pensava que si hi ha una cosa que ens uneix, o hi ha un fil temporal que ens uneix, potser és la poesia, perquè és com vas tirant enrere i en cada segle hi ha, amb més o menys quantitat, poetes, i vas tirant enrere i encara en trobes, i vas tirant enrere i encara en trobes, i així fins a mil anys enrere, i trobes gent que escrivia poesia, i això trobo que, no sé...
Bueno, sense comptar la gent que feia poesia.
I sense comptar la gent que en feia, ja parlem
això, ja no escrita.
Ja parlem de lo que s'ha escrit, que està escrit, sí, i sí. Ha arribat fins als nostres dies, que clar, que a més de la recitada ja no escrita en deu quedar pel camí un munt. Però que és una cosa que és com a consubstancial al temps.
Sí, sí.
I no sé si, bueno, suposo que la majoria de cultures tenen també els seus fils poètics que els entronquen amb les arrels, amb les seves arrels. Jo no tiraré massa enrere, anirem fins a Agustí Bartra, que fa coses amb vers i coses amb prosa poètica, que a mi és una de les coses que, per si no ho sabíeu, és de les coses que m'agraden. Diu: no sé qui ha vingut a deshora, segurament abans de les mans de l'aurora, i m'ha deixat el mar damunt la taula, on hi ha tant de paper amb estrelles i sentiments, amb lluna i preguntes, amb sístoles de vent i diàstoles de fruita. De moment no sabia què fer-ne del mar. Després l'he plegat com un mocador d'olor i l'he desat a l'armari de la memòria que no vol oblidar. Però m'ha vist el mussol de terrissa que vingué de tan lluny i m'avisa amb el seu cant de síl·labes d'aigua. I torno a veure el mar amb totes les seves dinasties meteòriques, tots els temps de la seva nuesa de clau infinita i els seus zels sonors. Ara tinc un rostre nou per a la perillosa estació i un himne per a la fímbria de la teva faldilla. No t'ho creus? Sí.
Doncs, per no deixar-te la mà, ja que has encetat la prosa poètica, continuarem amb prosa poètica i ho farem amb la veu de Henry David Thoreau, que personalment és un autor que m'agrada moltíssim, com posa la natura al centre de la seva literatura i ho fa de manera impressionant i colpidora. I llegiré potser un dels poemes o dels fragments de prosa poètica que ha esdevingut més famós perquè encapçalava, si mal no recordo, algun dels moments antològics de la pel·lícula El Club dels Poetes Morts. Walden o la vida als boscos. Vaig fugir als boscos perquè desitjava viure amb un únic propòsit, fer front només als fets essencials de la vida i veure si era capaç d'aprendre tot allò que m'havia d'ensenyar. No volia descobrir, a l'hora de la mort, que ni tan sols no havia viscut. No desitjava viure res que no fos vida. M'agrada tant la vida, ni practicar la resignació, tret que no fos absolutament necessari. Volia viure a fons i esprema tota la substància de la vida, d'una manera tan ferma i espartana que enforagités tot allò que no li era propi. Fer una neteja dràstica d'allò que li era marginal, reduir la vida a la seva mínima essència i, si resultés mesquina, extreure'n tota la genuïna mesquinesa i fer-la conèixer al món. Però si fos sublim, conèixer-la per pròpia experiència i ser capaç d'explicar-ne la veritat després d'aquella propera excursió.
Vale.
Molt, molt americà d'aquells temps, també, eh?
Sí o què? Va, no m'ho diguis, sí. Això.
No, no,
que
no,
un personatge únic.
Dic en el bon sentit, perquè és una època de cans a la natura, de cans a la vida, com el Walt Whitman, no com una, mica,
cert,
una primer, mena...
Van fer els primers llibres d'ecologia, perquè
sí.
Clar, és que els americans...
Tenen... I els primers parcs naturals nacionals del món mundial van ser... Els americans, gràcies també a gent d'aquesta.
Descarregaven els altres, però els seus...
Descarregaven els altres, això sí.
Recuperen l'empremta dels indígenes, indis americans, que són els habitants d'allí, els que havien après en primer lloc a estimar la natura.
Sí,
sí, sí, no, totalment. Agafo el fil americà i en aquest cas torno, que fa uns programes, va parlar de Lorca i el poeta a Nova York, aquella visita que fa... Federico García Lorca a Nova York. I té dos odes, en aquest cas és el Grito hacia Roma, se'l dedica, en aquest cas seria al Papa, i aquella crítica que fa Lorca del sistema capitalista. Grito hacia Roma. Manzanas levemente heridas por fines espadines de plata. Nubes rasgadas por una mano de coral que lleva en el dorso una almendra de fuego. Peces de arsénico como tiburones. Tiburones como gotas de llanto para cegar una multitud. Rosas que hieren y agujas instaladas en los caños de la sangre. Mundos enemigos y amores cubiertos de gusanos caerán sobre ti. Caerán sobre la gran cúpula que unta de aceite las lenguas militares, donde un hombre se orina en una deslumbrante paloma y escupe carbón machacado rodeado de miles de campanillas. Porque ya no hay quien reparta el pan y el vino, ni quien cultive hierbas en la boca del muerto, ni quien abra los linos del reposo, ni quien llore por las heridas de los elefantes. No hay más que 1 millón de herreros forjando cadenas para los niños que han de venir. No hay más que 1 millón de carpinteros que hacen ataúdes sin cruz. No hay más que 1 gentío de lamentos que se abren las ropas en espera de la bala. El hombre que desprecia la paloma debía hablar. Debía gritar desnudo entre las columnas y ponerse una inyección para adquirir la lepra y llorar un llanto tan terrible que disolviera sus anillos y sus teléfonos de diamante. Pero el hombre vestido de blanco ignora el misterio de la espiga, ignora el gemido de la parturienta, ignora que Cristo puede dar agua todavía, ignora que la moneda quema el beso de prodigio y da la sangre del cordero al pico idiota del faisán. Los maestros enseñan a los niños una luz maravillosa que viene del monte, pero lo que llega es una reunión de cloacas, donde gritan las oscuras ninfas del cólera. Los maestros señalan con devoción las enormes cúpulas ahumadas, pero debajo de las estatuas no hay amor. No hay amor bajo los ojos de cristal definitivo. El amor está en las carnes desgarradas por la sed, en la choza diminuta que lucha con la inundación. El amor está en los fosos donde luchan las sierpes del hambre, en el triste mar que mece los cadáveres de las gaviotas y en el oscurísimo beso punzante debajo de las almohadas. Pero el viejo de las manos traslúcidas dirá: amor, 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 aclamado por millones de moribundos. Dirá: amor, 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 entre el tisú estremecido de ternura. Dirá: paz, 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 entre el títere, en tirite de cuchillos y melenas de dinamita. Dirá: amor, 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 hasta que se le ponga de plata los labios. Mientras tanto, los negros que sacan las escupideras, los muchachos que tiemblan bajo el terror pálido de los directores, las mujeres ahogadas en aceites minerales, la muchedumbre de martillo, de violín o de nube, ha de gritar aunque le estrellen los sesos en el muro, ha de gritar frente a las cúpulas, ha de gritar loca de fuego, ha de gritar loca de nieve, ha de gritar con la cabeza llena de excremento, ha de gritar como todas las noches juntas. Ha de gritar con voz tan desgarrada, hasta que las ciudades tiemblen como niñas y rompan las prisiones del aceite y la música. Porque queremos el pan nuestro de cada día, flor de aliso y perenne ternura desgranada. Porque queremos que se cumpla la voluntad de la tierra, que da sus frutos para todos.
Es llarg.
Bien, perdona, Rubén, que lleig. No ens havíem quedat en que fos llarg, ens havíem quedat que era bonic, saps?
Sí, clar.
Tu t'has trobat llarg.
Saliva.
Jo ara anava a dir, després d'aquests cops de martell tan ben donats,
sí, sí,
tant d'això, jo torno a l'Agustí Bartra, poetes de començament del segle XX, nostre català, i a un altre petit espai de prosa poètica que no és tan contundent, és més, suavitzarem una miqueta la cosa. Diu: matèria fulgurant en el quasi crepuscle. Un cop d'arquet del llamp i els arbres aixequen llurs braços i avancen al peu dret. No encara la dansa, sinó una impaciència piafant que compromet l'ànima. En vols majestuosos passen els ocells, estrangers arreu. Només les fonts altes tenen futur. L'arquet s'esllavissa sobre les cordes i en el tremolor de l'esperit comença l'esbadellament de l'energia d'una metamorfosi resplendent. Volen molses i líquens. Allaus inverses d'ulls encesos de feres de boscos secrets, balsos de pollancs. Un bou de neu reflecteix el país en els seus ulls violeta. Matèria fulgurant en la nit absoluta. Només la torxa pot fixar els límits de la comarca onírica quan hom enterra la seva cavallera de crisantem. Els déus no tornaran. De la meva mà dreta, alçada, raja un llamp de lentitud. No el veus? Sí.
Magnífic. Doncs abans heu parlat de Walt Whitman, anem a llegir americans i o espanyols que volten el món com Lorca, i ho fem des de Walt Whitman. O capità. Veureu que és una poesia com molt èpica, malgrat ser quasi bé contemporània.
O capità, mon capità.
O capità, mon capità, el nostre espantós viatge ha acabat. La nau ha assuejat totes les tempestes. Hem guanyat el premi que anhelàvem. El port és a prop. Ja sento les campanes. La gent està gojosa i llurs ulls no s'aparten del vaixell tossut, de la nau inexorable i audaç. Però ai, compassió, compassió, compassió. Ai, quines gotes roges de sang a coberta, on jau mon capità, estès, glaçat i mort. Oh, capità, mon capità, alça't i escolta les campanes. Dreça't, per tu uneix a la bandera, per tu dringuen les campanes. Per tu són els rams i les garlandes guarnides, per tu s'omplen les platges, a tu t'aclamen, cap a tu alcen llurs rostres frisosos. Vinga, capità, pare, estimat, deixa'm posar-te el meu braç sota el cap, que damunt la coberta jeguis, estès, glaçat i mort, deu ser només un mal son. Mon capità no respon, té els llavis pàl·lids i quiets. Mon pare ja no sent el meu braç, ja no té pols ni voluntat. La nau ha ancorat sana i estàlvia. L'expedició ja és ben acabada. De l'espantós viatge n'ha retornat victoriosa. Ha assolit el fi. Alegreu-vos, platges, dringueu, campanes. Jo camino apesarat i recorro d'esma la coberta on jau capità, mon capità, estès, glaçat i mort.
Uf! Sí, és el que tenen tota aquesta corrua de poetes, de que dèiem Turó abans i aquest, és aquesta energia, gent carregada d'energia. Sí que es nota que era una nació jove, que estava naixent encara.
I amb necessitat d'escriure.
I amb necessitat, exacte, de tenir, de fer un pòsit sòlid, de, diguéssim, que no tenien, com a... Clar, després tu mires la història de l'altra banda i dius, són blancs ocupadors d'un territori que ja estava ocupat. Però bueno, aquesta és l'altra part de la història. Però bueno, és com el naixement d'una consciència nacional, en aquest cas a través de la poesia, no?
I
de...
I molt ben recollida per la pel·lícula aquesta.
Sí,
sí, magnífica, magnífica.
Aquesta, a més, aquesta va crear passions, perquè jo me'n recordo haver conegut els editors d'aquest llibre que tens, els vam conèixer, i realment va ser, és a dir, van veure la pel·lícula, van quedar fascinats, la van anar a tornar a veure, i llavors prenien apunts, eren uns quants, dos o tres, no me'n recordo quants va dir, la noia aquella, i anaven prenent apunts de versos, perquè clar, no sabien exactament a qui recitaven, perquè tampoc
clar,
no surt
clar,
a la pel·lícula, no et diuen, això és de tal.
I no podien googlejar-ho.
I no podien googlejar-ho perquè ja fa bastant de temps. I aleshores van anar apuntant els poemes, així al cine mateix, mig de les fosques, com van poder, i ho van anar buscant, i llavors van editar aquest llibre, una part, no sé, no són tots, però bueno, hi ha bastant.
Que fàcil és editar ara, eh?
Ara sí. Ara poses una frase i et surt tot sencer. Sí. Però clar, estem, no sé de quan és de quin any és la peli, però fa... No me'n recordo, però fa bastant de temps.
Fa bastants anys, però ens ha quedat bastant gravada la memòria perquè,
bé, perquè...
són aquelles escenes en les quals tots ens podem sentir retratats, no? Aquella fascinació d'un professor que il·lumina.
Sí.
I en el cas d'un internat, doncs, la fascinació deu ser encara molt més alta. La primera edició és del 1990. D'això fa només 29 anyets de res.
És com si fos ahir.
Com si fos ahir.
Pràcticament.
Bueno, passem. Jo canviaré ara molt més a prop al Penedès. Una poetessa que es diu Alana Gual, que és molt, molt jove. I això. Llegiré de moment un poema molt curt, que és Teoria del caos, de Alana Gual. A la superfície de la meva pell, d'humana, hi ha restes de saliva. Petons, carícies, mossegades, esperma, xuclets, talls, ferides, cops, llagues, suors, cicatrius, rascades, sang, crostes, blaus, lesions, escarrapades, bufetades, varius, butllofes i cremades. No em calen ni perforacions ni tatuatges. El meu cos és un mapa.
Aquest poema, després de que ahir fos el dia contra la violència masclista, que cap on l'hem de tirar?
No,
és totalment positiu.
Cap a la part valenciana de la història.
Vale, si és valencianament ja està.
Encara que sigui del Penedès.
És del Penedès.
Però era per entendre cap on ho tiràvem. Si ho entenem valencianament,
jo penso que cap a lo positiu.
Clar, però tenia un mapa corporal tan ric.
Sí, però hi ha moments i moments i moments. Jo torno al segle XX dels nostres poetes amb la Rosa Leveroni. I diu, la nit, florien els estels, damunt les branques daven el seu perfum. L'aigua del rierol s'extasiava amb l'amorosa llum, i la seva cançó era la casta, tendresa de la nit. Ignorant de l'amor, l'amarga joia, el dolorós neguit, mà dins la mà, les passes ressonaven pel caminar al desert. Res no es va dir. Només al pas dels somnis, el cor era despert. Regnava dintre meu la flor d'un rostre portant l'enyorament. Al teu costat, ja sola, caminava amb un encantament per aquells breus instants en què em sentia pura com un infant i lluny del trist destí de la bellesa que m'anava guanyant. I la tendresa casta que em prenia de tenir-te al costat era holocaust dolç en la fermesa del meu amor callat.
Llegim ara John Keats, que serà l'últim poema d'avui, el penúltim, perdó, poema d'avui, i després el tancarem ja per a poder-nos escoltar i compartir una altra tarda la setmana que ve. Llegeixo a John Keats, o tu que has sentit el vent de l'hivern al rostre. O tu que has sentit el vent de l'hivern al rostre, que has vist els núvols de neu voltats de boira i la negra brancada dels oms entre les estrelles glaçades. Per tu, la primavera serà temps de collita. Oh, tu que has hagut en un sol llibre i una sola llum, la foscor suprema que et nodria, nit rere nit, quan Febus no hi era. Per a tu, la primavera serà triple albada. Ai, no t'amoïnis per saber, jo no sé res. I malgrat tot, la meva cançó neix espontània de la passió. Ai, no t'amoïnis per saber, jo no sé res. I malgrat tot, la tarda m'escolta. Qui s'entristeix quan pensa en el repòs no descansarà mai. I és despert qui es creu que dorm.
Jo acabaré amb l'hivern i amb Miquel Desclot i la cançó de Fer Mitja, que ens anirà bé per agafar, per no agafar fred. Diu que la rasa em feia una bufanda amb llana blanca i el punt revés. L'ovella em feia la llana verge amb l'herba tendra del comellar. La prada em feia les herbes verdes amb l'aigua fresca del rieral. La terra em feia les aigües vives amb les fatigues dels llauradors. Jo em faig un home amb sang ben llarda, però la terra que em dona ali. Així que tanquem aquí, fins la pròxima i salut i vagi molt bé.
Adéu.
Adéu-siau.
Valls de Lletres, bocins de literatura domèstica.